Ràdio Volta.
Pensava si era fàcil o innocent, si la força era l'òptima pel bé.
George Ronce, Rick Van Looy, Rick Van Steenbergen, Gianni Buño, Paolo Bettini, Peter Sagan i ara Julian Alaphilippe. Són els únics ciclistes que al llarg de la història han estat capaços de repetir el títol mundial. N'hi ha d'altres que també l'han guanyat en dues o fins i tot tres ocasions, però no consecutives. Ja l'hem citat, Peter Sagan en va guanyar tres de seguits. En aquesta llista llegendària hi és, des d'aquest diumenge, el mosqueter Julian Alaphilippe. Clar que si ho fem extensible a la contrarrellotge, qui també repeteix el títol de l'any passat és Filippo Ganna. I si parlem de mundials, es viu en moments seriosos com aquest d'Alaphilippe.
C'est simplement un super état d'esprit de la part de toute l'équipe, que ce soit les coureurs mais aussi le staff. On était très motivés pour aujourd'hui. Je pense qu'on a fait la plus belle course possible et d'avoir été chercher le maillot.
Però també hi ha la festa de celebració en què el seu company d'equip, Benoît Cosnefroy, es va destapar com un gran animador. Una altra cosa, però, és si parlem de l'or d'Elisa Balsamo en la categoria elit femenina. Ella lluirà l'Arcobaleno, però la història guarda un lloc especial per a Marianne Vos, medalla de plata i que amb aquest nou podi es converteix en la ciclista amb més medalles mundialistes amb un total de 9. Vos ha estat 3 vegades campiona del món en ruta en carretera i 8 anys després de l'última vegada torna ara al podi. Quin mèrit que té! De tots ells i d'elles en parlarem i ho farem amb el Joan Antoni Fletxa, que de mundials en va disputar uns quants i que descriu així Julian Alaphilippe.
Buah, és un inconformista. O sigui, l'home, ho dic perquè, clar, podia haver-se esperat al final o dir, vale, soc ràpid també, me la puc jugar als últims quilòmetres, i no, el tio va endurir encara més la prova. Però això és el bo d'Alaphilippe, que també sap llegir la cursa, treu d'instint.
De seguida amb el Fletxa tot el que ha vist i li ha agradat d'aquest mundial i també la prèvia de la Paris-Roubaix, que es disputa aquest proper cap de setmana. Qui millor per parlar de la Robé que el Fletxa? No us ho perdeu, que de seguida el sentireu. Avui, i com sempre, a Ràdio Volta acabarem amb la música que ens acosta el Frank Lluís. A Ràdio Volta, amb el mallot de l'Arc de Sant Martí i mirant a la Robé, de seguida sentim tots els sons d'aquest Mundial. Activem el compte enrere. 3, 2, 1... Sintonitzem Ràdio Volta.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Catalunya Ràdio, Ràdio Volta.
perquè aquest recull sonor és un homenatge als aficionats flamencs, als belgues que han omplert les carreteres al llarg d'aquesta setmana. Quina afició! El Mundial va començar amb les proves contra rellotge i ha acabat amb un cap de setmana que ens va deixar en primer lloc la victòria d'una italiana, Elisa Balsamo. Ja tenia moltes medalles en pista i un Mundial sub-23. Ara té l'or absolut.
Ya se ha cortado un poquito también Arlenis Sierna, tomados ya por las cámaras de línea de meta. Las corredoras, y parece que el oro va a estar entre Elisa Balsamo o Marian Vos, pero tampoco pueden tardar demasiado en arrancar porque esto está a flor de piel. Dorsal 9 y 8 en la lucha por el oro, en la lucha por la presea dorada. Marian Vos, que es la máxima favorita, puede culminar aún más su presencia en los Mundiales. A ver si finalmente le pasa, pero no. No lo ha conseguido, victoria para Elisa Balsamo, oro mundialista para la italiana por delante de Marian Vos. Cuando parecía que la tenía controlada, ese golpe de pedal final, ese rizar el rizo que ha tenido Elisa Balsamo, le ha valido para ser oro mundial en Flandes.
Bueno, qué sorpresa, vamos, yo daba por hecho totalmente que la iba a pasar.
Això va ser dissabte, l'endemà traca final amb l'or de Julián Alaphilippe. Ho analitzem amb el nostre especialista. És el moment, Joan Antoni Fletcher.
Okay, really good today. 600 meters to the bike change. This is for the Tour de France. Yellow jersey, polka dot jersey, white jersey.
Joan Antoni Fletcher, què tal, com estem?
Què tal, Isaac?
Bé, hem superat aquest Mundial, eh? I anava a dir, tenim nou campió del món, però no, repeteix campió del món, que no és gens senzill, això no ho han aconseguit gaires a la història. Julián Alaphilippe, que torna amb l'Arcobaleno. Tu vas seguir aquesta cursa, què et va semblar? Esperaves més de... De fet, van estar molt actius, la selecció belga, però no sé si et va convèncer com van actuar. Alaphilippe, si n'esperaves tant, quina valoració en fas?
Va ser un Mundial espectacular, durant molts quilòmetres va rodar molt ràpid amb atacs, va estar no descontrolat perquè, com has dit, la selecció belga va controlar molt la carrera, però amb moltes ganes de fer la cursa, que sí, d'endurir-la, amb atacs, d'anticipar, vaja, amb un Mundial d'aquells que te'l pots anar a tornar a veure i el gaudiràs encara un altre cop, o sigui, excel·lent.
Clar, tothom esperava molt dels belgues, era la selecció més vigilada, i Ben Poel va estar molt actiu, potser va fallar la bala de Van Aert, però és que va guanyar un Alaphilippe que té aquest home, que és tan bo, i que amb el Mundial sembla que vaja, que sigui la seva prova, gairebé que estigui fet per aquesta prova, no? Com definiries tu a Julián Alaphilippe?
Buah, és un inconformista, o sigui, l'home, ho dic perquè, clar, podia haver-se esperat al final o dir, vale, soc ràpid també, me la puc jugar als últims quilòmetres, i no, el tio va endurir encara més la prova, va atacar de lluny, va rodar sol, i això no ho fa un cop, no? Ho fa moltes carreres i li agrada, o sigui, dona espectacle, i del bo, és un corredor sobretot que agrada moltíssim, inclús el públic belga, que ahir sembla que el volien frenar quan anava sol i encara li van donar més ànims.
Sí, tant, sí, ell ho va dir, això, que no acabava d'estar content amb alguns comentaris que li feien des del públic, però després es veia en la celebració en què tothom, la gran majoria, estaven entregats amb ell, i em va sorprendre que Thomas Beckler, el seleccionador, va explicar després que Alaphilippe havia fet just el contrari del que ell li havia dit. No sé si forma part del show i l'espectacle de Beckler i Alaphilippe, que vaja, quins dos personatges. Sí. De la transmissió.
Sí, no,
digues.
No, és interessant perquè, clar, va haver un moment en què va arribar ja el Beckler, va treure el cos del cotxe per parlar amb l'Alaphilippe, bueno, va fer tot el show, no, del Beckler, i, clar, no s'entenia ben bé el que li havia dit, però jo crec que sembla que li havia dit que s'esperés, i després, clar, l'altre no, va fer tot el contrari, com tu dius, no, va dir, mira, però això és el bo de l'Alaphilippe, que també sap llegir la cursa, treu d'instint, treu de cor també, no, i això és un port important pel ciclisme, no tan sols per ells, perquè li dona victòries. Però clar, l'Alaphilippe tothom se l'estima moltíssim, no? I sobretot no tant pel com és, sinó per la manera que té de córrer, que agrada molt, i mira, això li dona resultats com tornar a guanyar el Campionat del Món.
I tant que sí. Durant la transmissió a Eurosport et vaig sentir dir una cosa que m'agradaria que ens expliquessis millor, d'aquestes qüestions tècniques que a vegades et demano, perquè parlaves de superar ja els 200 quilòmetres, que hi ha ciclistes que a partir dels 200 ho noten molt, que a partir dels 250 és una fita que marca també l'actuació de molts altres ciclistes. Això com va? Hi ha ciclistes que estan preparats o estan fets per no aguantar més de 200 quilòmetres? És que és una xifra psicològica? Com funciona això?
No és físic total, i no és un tema, és relatiu i s'ha de tenir en compte molt el factor i el context on està. Jo em referia molt a 200 km o 250 en aquell terreny, en un tipus de cursa com la que vam veure al Mundial. Per tant, què passa si tens, per exemple, una Milan-San Remo, que en teoria es corre molt més fàcil, molt més tranquil·la i còmoda en tota la primera part i gairebé arriba als 300 km, no? Llavors, clar, has de pensar no tan sol amb el temps, perquè això és l'important, no? O sigui, al final la cursa d'ahir, Alaphilippe va guanyar per sota de 6 hores. Els ciclistes professionals fan moltes curses i etapes amb grans voltes que estan per allà, per les 6 hores, 6 hores i mitja. Però la intensitat és diferent, i sobretot el recorregut, i amb una cursa d'un mundial damunt del 250, clar, aquí és on entra el factor d'endurance, no? De resistència, que és tan important al ciclisme, compaginat amb la potència, no? O sigui, no és que diguis, bueno, estic aquí rodant moltes hores a ritme suau, sinó, clar, ahir van ser 6 hores intenses. O sigui, entres dos mecanismes energètics, per dir-ho d'alguna manera, a la vegada. O sigui, et parlo ja també, sense ser científic al 100%, però des del punt de vista i la perspectiva del ciclista, no? Això, molts cops, no? És com si fessis un entrenament tu sol, de 6 hores, o el fessis 6 hores darrere una moto. Clar, estan fent molt més quilòmetres en aquelles 6 hores, vas a una intensitat molt més alta, estàs fent servir desarrollos diferents. Clar, això tot són factors que desgasten, que sobretot es nota un corredor que està preparat i sap gestionar bé una cursa de 200 quilòmetres o d'una altra, que és a partir del quilòmetre 200 on fa la diferència, com vam veure ahir.
Clar, això m'imagino que passa molt en les clàssiques. Ara parlaves de la Milà-San Remo i em va molt bé aquesta referència, perquè qui ho havia de dir? Estem a finals de setembre, entrem ja a l'octubre, i aquest proper cap de setmana hi ha París-Roubaix. I vaja, és que parlar de París-Roubaix és parlar-ne amb tu. Quines són les claus per guanyar una París-Roubaix, per fer-ho bé la París-Roubaix? Tots coneixem els trams més clàssics, més mítics, on es resol moltes vegades, però què no es veu darrere de les càmeres? No sé, què ens pots explicar d'aquesta prova que coneixes tan bé?
La Roubaix és una prova on sobretot has de tenir el cap molt obert, i amb això em refereixo a que primer te l'has d'estimar molt, has de tenir, o sigui, has de tenir sobretot moltes ganes d'estar per allà per les llambordes, no tenir por, però sobretot això, obert amb el cap a fer canvis a la bicicleta, fer canvis a la manera en què correràs, perquè no correràs pas a rodes, has de deixar sempre una distància amb el corredor que està al davant, has de modificar una miqueta la posició que portes a la bici normal. Clar, això sembla, bueno, no passa res, poso el manillar una mica i no m'afecta, però al cap sí, perquè un corredor i un ciclista que porta tota la temporada fent molts quilòmetres, que roda 30.000 quilòmetres l'any amb la bici, que aquell dia li modifiquis la bicicleta, és cert que no passarà res, però pel cap el corredor això ho ha de superar també, no? Ha de ser mentalment obert per dir, no, no, a la Roubaix necessito equipar la bicicleta d'una manera diferent. Desbotir les rodes, o sigui, clar, et trobes a la sortida de la Roubaix amb un entorn, amb unes condicions molt diferents a la que estàs acostumat. Per això has d'estar obert a enfrontar-te a aquella cursa amb condicions que són noves per tu, on poder que estàs fora de la teva zona de confort, per dir-ho d'alguna manera, no? I has de fer això, no? Que la Roubaix sigui la teva zona de confort, que estiguis a gust, que és on realment vulguis estar. Si estàs a la sortida amb por de que cauràs o que ho passaràs molt malament, és que no és el lloc per anar-hi, la veritat, perquè realment patiràs moltíssim.
Clar, tenint en compte tot això, t'anava a preguntar per favorits, que també tots tenim al cap, que si Van Aert, que si Van Der Poel. No sé si, havent vist el Mundial, quin favorit et quedes, perquè a més aquí faig una segona pregunta, no sé si el guanyador de la Roubaix ha de tenir un perfil diferent. Em sembla que, potser t'enganyo, però diria que vaig llegir una vegada una entrevista a l'Alberto Contador que deia que per afrontar aquests trams de pavé que clar, havien de ser ciclistes molt pesats per poder, o que s'havia d'entrar a molta velocitat, però per exemple el Thomas Pidcock l'ha guanyat en categories inferiors. Per tant, quin perfil de corredor i quins són els teus favorits?
Sí, mira, has mencionat el Pidcock, que és un corredor ara, però el De Vlaeminck, que és un dels màxims dominadors de la història de París-Roubaix, no era un corredor passat, era gairebé poc per poc superar el metro 70, vale, que eren altres ciclismes, sobretot altres ciclismes, i les bicis passaven molt més, no?, als anys 70 que el que fan ara. I sí que el factor pes és important per un tema d'inèrcia, perquè al final és una cursa plana i aquesta inèrcia és molt més fàcil mantenir-la si ets passat. Però jo, per exemple, jo tenia el meu pes de forma per la Roubaix també, i anys jo he estat a la Roubaix amb, no sé, amb 75 quilos i a Roubaix amb 72 quilos, i la de 72 potser ha anat millor que la de 75 o 76. Per tant, el pes aquí també influeix, o sigui, si ets lleuger i tens la potència, no tens cap problema. O sigui, l'important és tenir molta tècnica aquí. Aquí estan hi ha corredors que poder no la tenen. Ja has mencionat el Pidcock, que és un corredor molt tècnic, amb la ment molt oberta, també, no? Que fa mountain bike, que fa ciclocross, que super tècnic, i en totes les disciplines de la bicicleta, que no només s'ha centrat a fer carretera, i per això, clar, és un màxim favorit també per aquesta prova. Ja el vam veure ahir al Mundial, que va estar molt bé de condició física, haver de córrer la Volta a Espanya, per tant, arriba amb molta resistència. Parlàvem abans de la importància de funcionar bé després de 250 quilòmetres, i la Volta a Espanya, una gran volta, t'ho dona. Llavors el Pidcock ha aprofitat, jo crec, la Volta a Espanya per arribar molt bé a aquesta part final i sobretot a la Rogué. Per mi, Pidcock, màxim favorit. Em diràs, bueno, per què no el van anar si és un corredor que ho té tot, no? Que va bé en crono, que va bé en resistència, que és ràpid. Però jo crec que el Bernat porta una setmana de moltíssima pressió. Ojo que poder, després del Mundial que ha passat, es relaxa i funciona bé. Però mira, jo vull posar un altre corredor i m'estimo més que algú com el Pidcock, que el vaig veure molt relaxat al Mundial, que és el que es necessita i cal per la Rubé. Jo crec que és el màxim favorit.
Doncs mira, m'agrada que afegeixis aquests noms, que no és cap gran sorpresa, però que se surt una miqueta de l'opinió majoritària. N'estarem al cas. La setmana que ve, el proper capítol de Ràdio Volta, ho parlarem i ho analitzarem al detall. Només una última pregunta. Tu ara fa anys que no corres, però la trobes a faltar, la Rubé?
Va, moltíssim. Jo sempre dic, no? Si hauria de tornar a córrer en bici seria només per la Rubé. I sí, és la carrera que a més m'agrada, és tan diferent que hi tornaria. I, bueno, a córrer, però vaja, jo sempre, també és veritat, has d'anar-hi amb 30 anys, no amb 44 que tinc ara.
Em sembla, i tu sabràs millor, que hi ha una cicloturista, no?, també, de la Rubé.
Sí.
Es fa cada 2 anys, que sí?
Sí, jo la vaig fer amb, bueno, un any amb Eurosport, amb convidats, i vaja, estava força bé també la prova, eh? Recomanable, per qui la vulgui fer i experimentar, doncs que la faci, perquè s'endurà un bon record.
Ens l'apuntem. Joan Antoni, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Isaac.
Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta.
Doncs avui que hem començat amb el Mundial i mica en mica hem anat girant cap a la París-Roubaix, tancarem també d'aquesta forma. Ho farem amb música. Abans, però, moment pell de gallina. Dissabte, primera París-Roubaix femenina de la història, i diumenge, París-Roubaix masculina. S'havia de disputar l'abril. Fa un any i mig que no tenim Rubé, però aquest diumenge tornaran les pedres. Ara sí, tanquem i ho fem amb música. Frank Lluís, ja ho veus, avui amb el Fletxa hem repassat de dalt a baix aquest Mundial, que no es va emportar el teu Van Aert, sinó un altre ciclista que em sembla... Bé, ho sé, de segur, també t'agrada molt.
Com va, Isaac Vilalta? Ja l'heu repassat de dalt a baix amb en Fletxa, aquest triomf de Julien Alaphilippe en el Mundial de Ciclisme de Flandes. El segon consecutiu, que els francesos no guanyen el Tour de França, però en altres disciplines, com per exemple les curses d'un dia o els Mundials, s'estan fent un nom. I avui, evidentment, la cançó final del Ràdio Volta havia de ser francesa. I mira, com que en Julien Alaphilippe ha guanyat el campionat del món I farà la volta al món amb aquest mallot irisat tan bonic? Doncs té de punxar, sí, els Daft Punk, uns altres francesos universals, com l'Alaphilippe, que també va camí de ser-ho. Around the World, que és el que faran Julien Alaphilippe, pedalar al voltant del món, al voltant del planeta, passejant aquesta meravella, el mallot amb l'arc de Sant Martí. Un petó, una abraçada i tornem la setmana que ve amb Robé i més cançons.
Volta, amb Isaac Vilalta.